A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Justament passa un minut d'un quart de nou i com cada dimecres és l'hora del debat on tractem l'actualitat en clau castellarenca i avui en el format més habitual, que és que acostumem a convidar un regidor o regidor de l'Ajuntament, sigui govern, sigui oposició. En aquest cas hem aconseguit quadrar les agendes amb el Matías de la Guàrdia de Ciutadans, també metge del CAP de Castellà. Bon vespre, Matías.
Hola.
Ai, bon... Sí, bon vespre. Ja no sé si t'he dit bon dia o bon vespre.
Sí,
bon vespre.
O bona nit, ja.
Sí, gairebé ja podíem dir també. Saludem en aquest cas al Miqui Vilanova, president de la Unió Esportiva Castellà i home de poble, podem dir, no?
Molt de poble.
De castellà, molt de castellà.
Aquí, molt de castellà. Bona nit.
I també l'Antoni Seguí, també un home d'entitats, podríem dir. Antoni, vas sumant aquests temps sí. Més temps, no? Suposo, has anat deixant ja els temes professionals en els darrers anys
bueno,
i t'estàs entrant, que si centre d'estudis, que si la Coral Diversions, també ens ajudes al Consell de Comunicació. Okay. I no sé si estàs en algun lloc més.
No, en principi no. Ja no dona per més. Bon vespre.
Molt bé, benvingut. Doncs, clar, volíem aprofitar justament sempre el Matías, doncs, si en aquests temps de pandèmia tenir una persona en primera línia, com és el Matías, en aquest cas metge de primària, doncs és obligat una miqueta doncs, que ens facis un petit, no sé, retrat de com està el pati, tenint en compte que veiem que a Castellà la cosa ha baixat molt, que cada vegada costa més que baixi, tenim aquells, no sé si 5-10 contagis diaris, almenys en xifres estadístiques, i ara ens arriben aquestes notícies a nivells, diguem-ne, estatals, de que si tot continua igual, doncs anem cap a la gripalització, però entenc que serà durant un temps, quan una altra vegada després pugui haver-hi un altre rebrot o pugui haver-hi doncs, una mutació, doncs una altra vegada haurem ensopegat, no, Matías?
Sí, esperem que no hi hagi més mutacions, perquè ja tenim suficients, no? Sí, ara estem en una fase que continuem amb quadres respiratoris, que bueno, tenim també molts quadres de grip.
Tenim grip, aquí hem tingut, sí. Tenim gent amb grip, no amb Covid, sí, però sí, també sí. Amb febre i...
Sí, teníem, hem fet bueno, una tirada de test en el CAP de grip i bueno, en altres virus respiratoris i s'han solapat una mica, no?, el coronavirus con la grip. I ara estem en una fase una mica de bueno, els casos de coronavirus pues, són lleus. De fet, avui ja han fet no, aquesta... circular de que a partir d'ara no es farà confinament dels casos positius lleus, o sigui, ja farà una vida normal i tampoc es faran testos al CAP, només els casos que tinguin una sintomatologia més greu, no? Jo crec que, clar, això ja...
Una mica a poc... deixem enrere el saber si és Covid o no, és això,
exactament, Maties? Exactament.
És a dir, en tot cas, tu vas al metge i es decidirà si es fa o no es fa en funció de...
En funció de la gravetat, sí, perquè si no, clar, perquè ara tenim molts virus que, i el coronavirus que tenim ara aquí pues, estan donant símptomes pues, lleus, no?, com un refredat. De fet, la grip ara dona símptomes més forts. O sigui, si ara tens febre... trencats, miàlgies, dolors musculars potents, segurament serà sí. Més grip que no coronavirus.
Que no coronavirus. Déu-n'hi-do. Com ho veieu, això?
Bueno, nosaltres esperem que el que ens afecta també amb el club i a nivell personal i tot, encara estem tenint uns quants casos de Covid més lleus i sí que és veritat que avui han dit que ja ni els lleus hauran de fer la d'això. Sí que és veritat que nosaltres no hem tingut ni un sol símptoma en tots aquests dos anys. I la setmana passada, per exemple, estava amb una grip a sobre que no m'aclarava. Però bueno, hi ha molta passa de grip, suposo que també estem... La gent la que comença a anar una mica... Jo crec que la mateixa màscara ens ha protegit hasta de grips i d'altres... El que no ha tingut res, gràcies a Déu, s'ha protegit, s'ha autoprotegit.
Jo anava a dir una mica això, de que realment la mascareta, el fet de que ara s'hagi doncs, deslliurat una mica la gent, que la pugui dur o que l'hagi de dur, vaja... pel carrer, jo crec que això propicia, diguem-ne, aquest tema de malalties respiratòries, no? Jo que he patit una mica d'aquests doncs, temes doncs, respiratoris al llarg de tots aquests últims anys, des de que hi ha el tema de la mascareta i el Covid, realment no he tingut cap símptoma. Llavors, jo soc dels que realment m'autolimito i et dic, sí. No, vull dir, la mascareta ni que sigui al carrer, encara que no sigui obligatori, no? Per tant, jo crec que això... No crec que hagin d'anar enrere, però sí que d'alguna manera és un tema que cal tenir en compte. Doncs que la mascareta va ser positiva, o sigui, no, calia, o sigui, no era una cosa doncs, bona, diguem-ne, perquè en fi, sempre ens limita doncs, molt a l'hora de parlar i de les interaccions amb la gent i tal, però d'alguna manera jo crec que ha beneficiat molt en alguns aspectes, sobretot de malalties respiratòries.
I ara una mica el serrell que queda en tot plegat és, clar, hi ha gent que ha anat passant, perquè clar, l'Omicron ha fet estralls de contagis, tota aquesta fase de vacuna de record És a dir, ara la gent està, però ja no cal que em vacuni, quan passin els 6 mesos haig de pensar en vacunar-me. Tu com ho planteges això, Matías?
Uf, el tema de la vacunació és un tema molt complex, que això hi ha un grup d'experts que...
Bueno, però bueno, però, per exemple, l'altre dia l'actual que vam entrevistar el director del Taulí, ell deia que gràcies a la vacuna la variant Delta no va ser devastadora, que podia haver sigut quan va haver-hi la onada de la Delta, que ja estàvem començant a vacunar, doncs que va realment doncs, a ser un tallafocs important.
Sí, ara, a dia d'avui, els sanitaris tampoc bueno, no sabrem si hem de vacunar una dosi més, quan, si es farà tots els anys, amb quina freqüència. Bueno, suposo que depèn com vagi, no?, l'evolució de la pandèmia, doncs donaran unes pautes.
Sí, que pot ser que vagi en retirada i que quedi una miqueta més difosa i que, per tant, doncs, el tema de la vacunació doncs, quedarà una miqueta en l'aire.
Mm-hmm. Sí, sí.
Bueno, doncs estem en la incertesa que ens toca viure aquests anys, una mica de tot, no? Tenim... us volia preguntar, i també, Matías, és un tema que t'afecta directament, no? Perquè estàs en el sector professional doncs, més castigat, un dels més castigats per la pandèmia, un sector dur, com és el sector de la salut, i, de fet, a Castellà, des de fa uns mesos, s'ha activat com una plataforma lluita per una sanitat digna. No sé si els coneixes o no, però estan reclamant una miqueta que es reverteixin les retallades que va patir el CAP, doncs ja deu fer 10 anys, amb una sèrie de... bueno, és que clar, ara ja es diuen, no es podia ser com privilegis, no?, de tenir un metge a la nit, no?, de tenir serveis d'urgències en dissabte al matí de pediatria, aquest tipus de coses que es van anar perdent, i una miqueta el que es vol és replantejar, tornar a recuperar-les, i a més, tu estaves en el ple, no sé si era l'anterior o fa un parell de plens, de fet, l'Ajuntament doncs, també va aprovar una moció molt similar en aquesta mateixa línia. Doncs,
Sí, bueno, són mocions de suport, que, clar, com que no són competències directes de l'Ajuntament, poca cosa es pot fer de l'Ajuntament. Clar, això és un problema que també portem de llarg, no? És a dir, Ciutadans, jo vaig col·laborar en un grup d'una comissió parlamentària de tema de sanitat, i, clar, portem unes retallades molt llargues de molt de temps. És veritat que el grup que hi ha ara aquí a Castellar demana això del metge de la nit, del cap de setmana. El que passa que sí, és veritat que és una situació ara molt difícil. O sigui, de fet, ja falten trobar metges de dia, no? I tenim municipis, aquí en Castellar no estem tan malament, però tenim municipis aquí al costat, com Polinyà, Sentmenat, que la situació és molt crítica. De fet, clar, les directrius...
Esteu atenent gent de fora de Castellà, vosaltres, Matías, o no? Ateneu gent de fora de Castellà o no?
No, però de vegades, jo mateix faig de vegades torns a Polinyà, a Sentmenat, a Sant Llorenç, perquè, clar, i a Sant Llorenç només hi ha un metge. O sigui, ara estem en una situació que, clar, el metge de la nit és una situació molt, molt difícil, perquè, a més, és molt difícil també de justificar, perquè, clar, hi ha molt poques visites, sembla que hi havia molt poques visites per la nit, i, clar, i ara tal com està el tema, pues, és complicat. El que s'ha de fer un plan de veure què fem, que falten metges i professionals, i, clar, s'ha de donar incentius, ja des de, pot ser la facultat, no? No ha posat aquests límits també tan alts que es posen per escollir medicina, que està inalcançable.
No, sí.
I clar...
Ella desmotiva ja intentar entrar, sí, perquè sí. Hi ha alguna persona que té fills o filles i que diu, bueno, doncs em tiro per la infermeria o per la medicina nuclear o especialitats, perquè és que, clar... Sí.
O la medicina estètica. Molt metge de família es dediquen a fer una mica de bueno, o privades, buscant una mica... Clar, perquè les condicions laborals que tenim els metges aquí, jo mateix, no?, he fet un trasllat de l'hospital, jo treballava abans a l'hospital, al CAP, i clar, has de fer un esforç perquè no fan reconeixement de l'antigüetat, costa molt fer un trasllat d'un centre a un altre, no? I aquestes coses s'han de facilitar perquè hi ha mobilitat dels metges. No?
I creus que, bueno, aquesta plataforma, que em sembla que aquest divendres van al Parlament, no sé si a portar unes firmes, podrà servir d'alguna cosa o és un tema que està molt enquistat? Perquè jo crec que ha anat entrant en el Parlament, s'han fet propostes no de llei fins i tot, i això no ha arribat enlloc.
Jo el que veig, sent realista, sí, com ho coneixes, jo no m'he dedicat a la situació, que ara les prioritats de l'equip de govern que hi ha ara a la Generalitat és molt difícil que facin una inversió del bueno, el que es necessita a aquest nivell. No? Jo crec que això ha de ser un plan, ja no només aquí a nivell de la Generalitat, sinó nacional, de fer un plan bueno, de que s'ha de fer alguna cosa en el tema sanitari. No?
De fet, es va com aprovar un pla de xoc justament en aquesta onada de la variant Delta, i no sé si això s'estava notant o no al cap de Castellà. Si no hi ha hagut més recursos,
bueno, és un pla de xoc d'emergència. És una cosa d'emergència de trobar... Bueno, allà a l'hospital que estaven, jo vaig agafar la pandèmia a l'hospital... clar, van agafar estudiants, sí, sí. Residents, o sea, que feien ja de metges, perquè no, clar, són plans una mica d'emergència de bueno, que és una cosa temporal, no? Ara hem de veure que tornem a la normalitat, com ho farem, no? Com ho farem totes les visites presencials. Ara el CAP ja està no, retomant les visites presencials, però clar, costa molt.
Mm-hmm. Des de dintre el Matías no està, jo pensava que seria més apocalíptic. Veig que, bueno, hem parlat de realisme. Vosaltres suposo que sou usuaris d'aquest CAP, teniu aquesta visió... Perquè té mala fama. No sé si és per... Que en general tots els CAPs tenen mala fama. Si has d'anar al CAP, ja saps que tens cues, que tens molèsties, que no t'agafen el telèfon...
Jo penso que realment, després de aquestes retallades històriques que han tingut i després del tema dels estralls que ha provocat la pandèmia, cal un replantejament nou i de fet, més inversió, evidentment, perquè és que si no... Vull dir,
i de saber on posar els recursos, potser, sí, no?
La qualitat de la sanitat, vull dir, i no és per, diguem-ne, per deixadesa ni per d'allò, sinó perquè és que ja és el que hi ha, doncs ha minvat, i per tant, doncs, jo crec que cal un replantejament, vull dir, aquelles visites que es feien, doncs, preventives, el tema, doncs, de la gent que té enfermetats, malalties cròniques, doncs sí que cal fer un seguiment, tot un seguit de coses que jo crec que, en mica, per culpa, doncs, del que hem tingut, s'ha anat deixant, i clar, i ara això, vull dir, s'ha de fer un replantejament i tornar a recuperar una mica aquesta dinàmica, perquè si no, vull dir, estem perduts.
Jo crec que estem, des de fa molt temps, malauradament, jo fa molt temps que em queixo de la realitat del sistema que tenim, i tu ara mateix ho comentaves, Julià, que és la bona utilització dels recursos i la bona administració de recursos. Es desvien en coses que són molt importants, com jo considero la salut, en un poble de la nostra densitat, tenint un poble tan a prop com Sant Llorenç, que pràcticament no en té ni de dia, tenim un munt d'organitzacions, pot haver gent que es trobi malament, els hospitals estan saturats, Sabadell està saturat, jo crec que tenim una densitat i una població que mereix una atenció.
Es va arribar a posar sobre la taula que el propi ajuntament, doncs, no sé, d'alguna manera pagués aquest torn de nit. No sé, són bueno, aquelles coses que potser és una idea de bomberos, no ho sé, però clar.
Hauríem de trobar aquest camí per trobar-li solució, perquè realment ara quan sí ja, gràcies a Déu, ja marxa tot això i podem tornar a anar presencialment i tal, perquè molta gent també ara es trobava malament, ningú s'atrevia, o es trobava molt malament, anava amb una urgència, o no s'atrevien tampoc a anar al metge. Però la que agafem normalitat ara et dona molta confiança a tindre a prop un centre on tu puguis... Llavors, els recursos i tot, des de l'Ajuntament pots fer la pressió, fer el que puguem per aconseguir-ho, perquè jo crec que mereixem aquesta atenció. A part, que és el que dic jo, que els diners es distribueixen d'una forma una miqueta... Però és que aquí ja entraríem en un fallo de sistema general.
Fallo del sistema, això recorda a informàtica, no?
Jo en sé molt poc, això.
Doncs, si us sembla, passarem de tema, però ho lligarem bastant, perquè es parlava potser de que cada vegada doncs, els recursos han d'anar també en el sector de la salut, i s'han donat a conèixer justament ahir o abans d'ahir les dades del padró oficials tancades a 1 de gener, i continuem amb un envelliment progressiu del poble. Això és que realment des de fa 4 anys tenim el creixement, diguem-ne, natural negatiu. Sí que és veritat, i això jo crec que la pandèmia, encara que sigui mentida, doncs ha impulsat doncs, que gent que està vivint en un pis més petit a Sabadell o més enllà de la zona metropolitana doncs, trobi Castellà atractiu i s'està una miqueta compensant que poden venir un perfil de famílies a Castellà, que ja incorporen criatures, però són faves comptades i realment doncs, les dades, a mi és que em sembla brutal que només tinguem 165 naixements l'any 2021. Aquí a Castellà, 192 defuncions, en aquest cas no es nota tant l'efecte de la pandèmia com en l'any 2020, i al final doncs, hem crescut, no arriba a 300 persones, i bueno, tenim aquest llindar de les 25.000 que encara no l'hem superat. És possible que l'any aquest present, el 22, ja l'acabem superant si anem amb aquestes 100 i pico persones de saldo al final que t'acaben venint perquè entre naixements i ja us dic que és el creixement negatiu. Sou conscients? Esteu veient que castellà ens estem fent vells una mica. A veure, Matías, clar, a vosaltres us entra molta gent gran al cap, això
sí,
és inevitable.
Sí, clar, no? És que cadascú té la seva percepció, no? Jo tinc la percepció que castellà està creixent, perquè de fet els últims anys està creixent, no? Però clar, és veritat que el creixement és de gent que ve trasllat, de cada vegada es veu més, no? Gent que ve de la ciutat, no? Inclús de Barcelona, no? Que diu, no? Pot ser que la pandèmia hagi fet aquest efecte, no? De necessito una mica de tranquil·litat, no? Però clar, això faltant naixements és un problema també endèmic, jo crec que passa a tot arreu, no? Sí, sí.
De fet, si l'índex de natalitat, doncs...
Catalunya és baixíssim.
És baixíssim,
no?
I és evident que llavors, vull dir, el saldo té que ser, doncs, si no negatiu, sí, sí. Acostar-s'hi. No.
Jo parlava amb alguns polítics locals ja més històrics, com el Rafa Humet d'Esquerra, que dèiem, qui ens ha vist i qui ens veu, no? De reclamar el tercer institut a reclamar, doncs, arreglar l'obra social benèfica, no? O de fet, que tingui un equipament molt més potent amb més places per atendre la gent gran. Miqui, tu estàs en una entitat que aposta molt per la canalla.
Jo ara anava
i estàs posar, allò rodejat de Saba Nova.
Nosaltres tenim, gràcies a Déu, tenim molts nanos i n'estan entrant. Inclús avui han vingut unes nenes que ja volen jugar, però s'han d'esperar l'any que ve perquè no hi ha més equips, no tenim més lloc, no podem inscriure ningú més. Ens va arribant gent, van arribant nens. Però sí que és veritat que les altres entitats i la gent tenim la percepció de que d'aquí uns anys els equips de canalleta que ara tenim minvaran, seran menys, perquè realment la natalitat ha baixat molt, tant aquí com bueno, tot el país, tot Catalunya i tot el que és la resta d'Espanya. Catalunya i Espanya, les estadístiques diuen que han caigut zones més, altres zones menys. Però clar, jo torno a estar molt rondinaire amb el sistema polític. I jo crec que és que la gent avui en dia tenim por de tot. La gent abans eren més autònoms, més valents, la gent més confiança, la gent jove tenia més crios, i avui en dia és que el que es pari a pensar una miqueta en el futur, jo crec que li acaba donant moltes voltes a les situacions. I crec que una miqueta la por i la comoditat, a més les notícies, cada dia que engegues una tele o escoltes unes notícies, em sembla que se't passen les ganes de moltes coses. Però bueno, haurem d'intentar rehabilitar una miqueta, que la gent torni a agafar una mica d'empenta, de força.
Això quan dius de força vols dir que s'animin a tenir criatura.
Que s'animin.
Sí, de fet, ara recordo que de la primera moció que vaig fer com partit va ser de demanar ajuda a les famílies per els petits, no? Jo crec que falten també això, no? Polítiques de veritat, no? D'ajudar a les famílies, perquè clar, si ara, amb tot això que tenim, la crisi, no? La guerra, els impostos pugen, la gasolina... Clar, si no donem un tipus d'ajuda per a tenir fills, ara qui no? Com família, fer un plantejament de tenir més fills és com una locura, no? Diu, hòstia, ara impossible, no? Entonces hem de fer pues això, i això sí que ho han de fer els polítics.
Sí, no, senyor. Està clar.
Sí, sí.
Exacte. Però també tenim, i aquí castellà, doncs, potser doncs, tampoc tenim una oferta immobiliària doncs, que permeti segons quines... bueno, això, rejuvenir, no? Que no et vingui la típica família de 3-4 membres, sinó que pugui venir gent jove. Tenim una tipologia doncs, que, no sé, doncs, només has de mirar al teu voltant i ja no tothom té parella amb fills, sinó que ja o viu sol, o comparteix pis, o és solter, o... la gent doncs passen els anys i no s'animen a el que deia, no? Els hi falta empenta, que diu, que diu,
i falta força.
I hem d'assumir aquest envelliment i després aquests costos, doncs, que això, bueno, any rere any en el pressupost es va veient, l'apartat de serveis socials no hi ha tant de potser el tema de la Covid sí que ha generat doncs a nivell de comerç o de ERTOs i aquestes coses, però sí que atenció a la gent gran o serveis a la gent gran. Per exemple, un tema que pot semblar... Passa que no es parla tant al carrer, no? Doncs els casals que tenim a Castellà, doncs la gent que estava acostumat aquí al casal de la plaça Major, tants mesos en obres, doncs clar, doncs obliga a estar tancats a casa. Perquè com jo al casal Catalunya m'agafa lluny, no hi vaig. Doncs ja es queden a casa i això ja és més feina pel doctor, perquè al final no es mou, no? Aquest tipus de coses s'ha de tenir molt present, que anem cap a un món on els que ens anem fent grans doncs haguem de tenir també, no només els incentivar la natalitat, sinó la qualitat de vida pels que continuem aquí en el planeta Terra.
Amb el doctor Matías haurem d'inventar una nova vacuna d'il·lusió. Una vacuna d'il·lusió i obligar a tothom a vacunar-la i si agafem una miqueta de...
Sí, sí, perquè és curiós que s'està esvaint ara mateix la pandèmia, però és que, clar, és que anem d'una ens fiquem una altra, no?
Amb una depressió col·lectiva...
Clar, ara tenim la dinàmica de la guerra, doncs, de la inflació, que ja el pressupost ja va quedar curt detectant a l'IPC un 4%, ja es va quedar curt amb aquesta previsió. Però, clar, veus, la setmana passada entrevistem uns camioners d'aquí de Castellà i ens van ensenyar les factures de benzina, el que cobraven, i que no podien entrar un euro a casa, és que no els hi sortia a compte.
Doncs, els camions parats.
Aquests costos que estan a sobre de la taula ara, no sé, penseu que hi haurà una solució imminent o no? O seguirem pagant i...
Hombre, jo crec que ara el govern té un greu problema, no?
Podria ser el pitjor escenari que té el govern després de tot el que hem passat, que ara mateix, doncs, una guerra que està passant bastant lluny, amb la crisi de les energies provoqui pues, una davallada al govern?
Sí, sí, o sigui, realment la guerra està passant lluny, però l'economia, diguem-ne, ens afecta molt de prop. Eh? Avui, per exemple, el preu del barril Brent està a 125 aquesta tarda. Estem fregant, diguem-ne, la barrera... mítica del 130, no?
Bueno, i el que et diré ara, el sector nostre, que tu vens també del sector dels mitjans de comunicació, doncs les empreses que fan els diaris, les impremtes, ara no poden servir aquests preus, o sigui, els contractes, perquè ara el paper és caríssim.
S'ha disparat. Sí, sí.
I a part de l'energia, hem tret una notícia de Grausa, l'empresa de tins que tenim aquí al Ripoll, i ens comentava des de l'empresa que paguen 5 vegades més del que havien pagat ara d'energia.
I això no se li veu un final proper, no, eh? Però, això segur, eh?
Hi ha d'haver un... Esperem que sigui de forma pacífica i ben organitzat. Haurem de... Jo crec que es preveu un canvi en el govern i en les polítiques generals. Hi ha d'haver un govern, hi ha d'haver algú més proper al poble i començar a reduir una sèrie de coses perquè és exagerat que cobrin els impostos que s'estan cobrant per gasolines, per coses bàsiques i pues el desmadre que hi ha a l'hora de pagaments, de càrrecs, de tal, que això seria fer populisme, començaríem a entrar en un debat. Jo segueixo dient
que és
el sistema...
Els estan entrant al govern central milions per l'IVA, o sigui, és que d'impostos els està entrant una milionada ara.
També. Però és que es necessita, el problema és que es necessita massa i el problema és que som menys a pagar. Abans 5 pagàvem per un i ara un paga per 5. I hi ha molta menys gent a pagar, molt menys autònoms, molta menys gent parada, molta gent... I clar, i els gastos hi són igualment. Els gastos que hi ha generats per aquesta política, per lo que diem la societat democràtica aquesta que estem venent, realment és un abús constant. La gent està rebotada. Si avui donaves un vol per Barcelona i semblava que estiguéssim ja en guerra també. Increïble, eh?
Jo crec que, de tota manera, igualment hem de demanar responsabilitats als polítics. O sigui, estem en una situació d'emergència i s'ha de donar una resposta. Jo crec que ara mateix el govern no està donant una resposta ni ràpida ni clara, no? És com això dels camioners, no? Sembla que cada vegada fem més tolerància i hem d'arribar a una situació més agressiva, o sigui, això de parar el país perquè el govern reaccione, però en tots els aspectes, no? O sigui, si hi ha un paro d'educació, igual, si hi ha de sanitat, igual. Hem de donar una resposta més agressiva perquè els governs reaccionen i, oi, que això hem de fer alguna cosa.
Aquí, Matías, que tu deus ser el més jove, no sé, després jo, i potser el Miqui, no sé, el Miqui és que no és mai ser l'edat que té, és una persona... Però el que és més gran, ho sento, Antoni, ets tu. Potser la gent gran ens pot il·lustrar, perquè nosaltres no hem viscut aquestes grans inflacions. Clar, hi havia la pesseta en el seu moment, però tu has viscut, sí, i has tingut una nòmina en un moment en què hi havia una inflació disparada, la benzina disparada... Sí, sí.
Sí, però els últims anys havíem arribat a tenir o a assolir, diguem-ne, aquesta d'allò...
És que ara es parla que les hipoteques es dispararan.
Sí. Havíem arribat a tenir una mica allò, doncs, aquesta estabilitat que deies, ostres, això sembla que, doncs, d'alguna manera ja hem arribat a un punt en què ja no es pot desbocar com aquelles, doncs, inflacions que havíem tingut, doncs, quan jo era jove, no? Però és que ara això dona la impressió que no té aturador, vull dir que realment l'energia és el que priva, però és que, a més, això que dèiem de les... De mirar de que les despeses doncs, siguin controlables. No? O sigui, ara tots els països estan amb la dèria doncs, d'invertir en defensa, no? I amb armament i tal. I, bueno, jo no sé, clar, arriba un punt que dius, bueno, aviam on és la prioritat aquí. No? Vull dir, potser sí que també hem de defensar-nos quan calgui, però és que vull dir, potser fem un gran massa.
Mm-hmm. Jo, a diferència de la gent gran i la gent, jo em preguntaves una cosa i jo et dic que jo en tinc 52, jo vinc de la Passeta, venim de molt jovenets i hem viscut molt carrer, però jo veig a la gent gran que ens va ensenyar moltes coses a nosaltres a nivell de carrer, a nivell de feina, a nivell d'esports, gent que es cuidava del jovent abans, que la gent no cobrava, la gent abans en els ajuntaments tenia vocació, era vocacional. La gent d'abans tenia molts més recursos, la gent d'abans sabia gestionar un hort, sabia recórrer a casa sense tantes coses. Avui en dia el jovent i el que puja, si es té que espavilar, s'espavilarà doncs, amb un telèfon, amb una tablet, amb un ordinador, però jo crec que les coses bàsiques quan venen situacions com la que s'està apropant, el que hem viscut o el que passa a Ucrània, pues la gent ha d'estar més preparada, de ser més valenta. Està la societat, el jovent s'està dormint molt.
Mm-hmm. I trobeu justificable, no sé si heu passejat o anat a comprar darrerament a Castellà, aquí no sé si han hagut atacs de pànic, no sé si el paper de vàter, bueno, l'altre dia deien que a la Mercadona no hi havia paper de vàter... Aquí es parla d'estratègies, fins i tot de màrqueting, que se les guarden. Bueno, sí que s'han vist imatges de prestatgeries buides i algunes empreses grosses que estan dient senyors que no tenim ja per produir si no venen els camions.
Jo el primer divendres...
O doncs, el tema de les xarxes socials ens està tornant... No? La típica foto que et passen per WhatsApp. Mira ara com està el Bonària, tot buit, no? Sí, i ja com un boig me'n vaig corrents a comprar. No?
El primer divendres que hi va haver doncs, la notícia aquella de que, en fi, que vigilessin perquè segurament hi hauria doncs, aturades del transport i potser manca doncs, de provisionaments i tal. Aquell divendres, en fi, per casualitat, doncs, vaig anar... diguem-ne, al supermercat i, bueno, era una disbauxa, o sigui, realment, carros plens i, bueno, però què passa? Vull que és un divendres diferent o hi ha un festiu? No, és que hi havia aquella psicosi de que realment doncs, la cosa ja anava doncs, a, en fi, a un desastre generalitzat i que, per tant, doncs, s'havia d'omplir.
Sí, però de vegades hi ha contradiccions. Jo, com avui mateix, no? O sigui, he vist les notícies, veus el mateix dia, que dius, veus unes notícies, pues, no sé si era la Sexta, que estaven fent uns periodistes, una ruta per supermercats a nivell nacional, uh-huh. I no trobaven això, no trobaven la llet, un desabastiment en supermercats, i després veig la mateixa notícia, pues, l'Ignasi, no? Avui, que ha anat a Mercavallès, no? I diu, no, aquí de moment estem funcionant en total normalitat. I diu, hòstia, és el mateix dia, no? És el poder de la informació, no? Com de vegades en el mateix dia, en el mateix moment, en el mateix context, donem missatges contradictoris. Entonces la gent pues, va confosa, no? Diuen, realment tenim desabastiment, hi ha un problema greu o no? O és una mica això del màrqueting, no?
Ens deixem portar, perquè, per exemple...
Tots som a de mercats.
La setmana passada, l'oli de girassol estava pràcticament tocant el preu de l'oli d'oliva. Llavors hi ha algun intel·ligent que també aprofita per buidar magatzems i fer-se d'or amb un producte que realment es fa servir amb molt poca quantitat a casa, però la gent marxava amb garrafes grans que se'ls hi farà malbé, que passarà tot i no necessites tant oli. Però el pànic aquest que ens entra o la forma de vendre, tothom està pendent de redes socials, hi ha molta cosa que està envenenada i que està interessada a l'hora de dir-ho. Llavors... aquí hi ha una gestió de la gent pues, que ens falta una miqueta de uh-huh. Estar més ben organitzats i estem molt ben acostumats, estem que ens fiquin en un pis, en una hipoteca, que tinguis la calefacció, i el dia que t'han tallat el gas, que et tallen això i allò, no sabem actuar d'una altra manera. Per això deia que els recursos, sí, sí, els recursos poden no tan preparat intel·lectualment, tècnicament, digitalment,
sí, sí,
però hi havia una altra part de recurs que la gent teníem, o hem tingut la sort d'aprendre, que moltes generacions no la tenen. Vàries generacions no la tenen.
Sí, és un tema cultural, i també la guerra, ens agradi o no, forma part de la cultura de la humanitat, no? Aquesta cultura de guerra que comentava, crec, l'Antoni, de que s'està, doncs uns països s'estan plantejant el tema d'augmentar les inversions en defensa, i hi ha imatges, per una banda, que doncs, se't regira tot, quan veus aquella canalla corrent, cridant, morts, tancs, i després veus l'exèrcit de la OTAN cada vegada més a prop. Ara, doncs, l'última notícia que hem vist és que s'està desplegant nous batallons als països de Romania, Hongria, Bulgària i Eslovàquia, és a dir, una miqueta allà, doncs, a tocar d'aquest coixí, que desgraciadament per ells és Ucraïna. No sé si voleu parlar una miqueta de l'escenari aquest de guerra, si creieu que ja han passat gairebé un mes, ens estem començant a anestesiar, perquè ara veiem que ens preocupa a nosaltres que no podem anar a comprar oli de girassol, però a la vegada doncs tenim, no sé si una trentena d'ucraïnesos ja per aquí a Castellà, vivint en cases de famílies, i bé, és una, no? Són les conviure amb les dues realitats.
Sí, bueno, és una situació que és un drama, no? Arribar una guerra aquí a Europa, no? La tenim aquí al costat, i clar, estem en una situació que no sapiguem per on anirem. Estem en una situació de que, bueno, no sabien la OTAN, ara sembla que el Biden avui anava a Brussel·les també, o sea, veus moviments, però no saps com acabarà, no? I aquesta incertesa pues genera la por, no? Genera la por a la població, i jo crec que, bueno, hem de ser conscients de que aquests casos de conflictes bèl·lics passen tot el món, com digui jo. Però, clar, si juguem en la por i fem més coses que ens tocarien de fer, no? com de vegades, no? Això de la OTAN, de que si actuarà o no actuarà, pues, clar, pot posar el país, el nostre país o Europa, en una situació de risc, no?
I de tota manera, algú deia de que realment hi havia dos escenaris, o que la guerra doncs durés 4 dies, o que realment això s'enquistés i durés força temps, i malauradament em sembla que estem en aquest segon escenari, és a dir, podem entrar en una espècie de guerra de guerrilles allà dins, que fins que, no sé, fins que hi hagi algú que hi posi una mica de seny, o que realment, doncs, no sé, es trobi algun desllorigador, no? Però que de moment, un final proper, no, vaja, de forma generalitzada, no s'hi veu.
Jo realment espero que sí, que aviat, a veure-lo, pronta s'acabi, perquè si algú té una patinada de càlcul, o hi ha qualsevol atac que surti de dites fronteres, o passi alguna desgràcia amb algun soldat extern a aquests dos països, i es compliqui la cosa. Avui un ministre rus ja deia que ells estan preparats, perquè van a lo nuclear si reben qualsevol agressió, si Rússia rep qualsevol agressió, i aquests no estan preocupats per les sancions, pel que reuneixi Brussel·les. Ells tenen un objectiu al cap, i jo el que sí, espero que ojalà poguessin arribar a un acord lo abans possible. Està clar que el que li interessa és la sortida al mar i quedar-se tota aquesta part, el port aquest, i aquesta ciutat que l'estan matxacant totalment, és que no hi ha... Llavors sí que seria un panorama bastant perillós el que algun missil o qualsevol cosa alterés a l'ordre de que sortís d'aquesta regió. ¿Vale? Si es mantenen aquí o acaben d'una manera o altra, algun dia s'ha d'acabar, però si hi ha una patinada per algú, podríem tindre un panorama bèl·lic important. El meu pensament, eh?
Us atreviu a plantejar un escenari, perquè l'Antoni parlava d'aquestes dues possibilitats, un escenari a curt, un escenari, però, bueno, diguem-ne, sí que s'està païnt o absorbint, sobretot per part dels països més d'Europa, bàsicament, el tema dels refugiats, molt Polònia, però clar, és un tros de país. Està un país com en guerra, o en aquesta guerra de guerrilles, com se va estirar, és a dir, no són els Balcans, que allò sí que era una guerra civil, diguem-ne, i amb un escenari més de combat cos a cos, no? Això ara mateix està com sí que veus imatges de persones que estan patint aquesta guerra, però que està tot com més deshumanitzat, no?
Sí, és molt difícil fer una previsió en aquest sentit, no? Jo com a metge de vegades passa en situacions similars amb la malaltia, no? De vegades la malaltia no saps com pot anar, no? Una malaltia. Per això jo crec que passa igual, que no sapiguen, hi ha molts factors i, clar, no sabien si això quan acabarà, de què manera, no? Com on afectarà a la nostra població.
No sé, jo però crec. Si som sincers, quina opinió teníeu vosaltres abans de la guerra de Rússia i de Putin? Teníeu una opinió molt negativa? Ja sabíeu que seria capaç d'això? O, com que semblen també europeus, i aquesta part una mica que no tens clar la seva llei, si són ben bé una democràcia o no, al final l'han votat, és que són així, no, aquests russos... tenim aquesta idea? Perquè jo tampoc veia que la gent estigués en contra de Putin a Europa... fins fa 4 dies.
Jo crec que majoritàriament ningú haguera signat doncs, que això acabaria així. El que passa que, clar, les circumstàncies han anat com han anat, no? Però que realment una setmana abans de que comencés, vull dir, jo crec que la majoria de gent deia, no, això són amenaces, són d'això, però vull dir, això acabarà, doncs, en fi, intentant...
Se'n sortirà amb la seva, negociant...
Però no, al final s'ha vist que realment darrere de tot plegat hi ha una maquinària que jo no sé si realment és una maquinària de govern molt àmplia o són de quatre doncs, els que manen, els que dicten les instruccions, però vull dir que realment la majoria de gent, jo parlo per mi, però jo crec que no ens pensàvem que això arribaria per aquí.
Mm-hmm. El Putin
sí, hi havia gent que li queia bé, el Putin. A veure, si hem de ser sincers. O...
A nivell europeu ens respectàvem. Putin no ha sigut mai d'Europa. No s'ha sentit mai europeu i no li agrada ni la OTAN, ni li agrada Europa, ni li va agradar el pacte de l'euro, ni li va agradar res. I és un dictador. I té una política, té un braç molt ferm i molt decidit, i està clar que si ell volia les regions que volia d'Ucrània, quan va desplegar es caïnava. Què passa? Que jo crec que amb ells tampoc els pensen que això s'allargués tant i trobar menys resistència i aconseguir-ho. Llavors el risc està amb el que jo us deia abans. No? Jo crec que sí, en una setmaneta, en dues setmanes, jo crec que algú acabarà posant una miqueta de seny, acabarà cedint potser el president d'Ucrània o alguna cosa, que passi alguna cosa positiva abans que hi hagi una cosa que ho pugui complicar-ho.
O que li facin veure aquest escenari al president Zelensky des de, no sé si de la OTAN, però almenys d'Europa, dir-li, mira, baixem-nos del burro, d'entrada mirem de parar no, la indústria aquesta de la mort, però és... bueno, anem a un escenari molt polaritzat, igualment, de guerra doncs ara calenta, però que pot tornar a ser freda, però molt activa.
Jo crec que amb ell ja, des de l'OTAN o des del país occidental, ja se li han anat donant instruccions, perquè el fet que ell sortís dient que el tema d'entrar a l'OTAN ja ho donava per descartat, no va ser una cosa que ell li sortís de l'ànima, sinó que això li van fer dir. Per tant, jo crec que una mica ja li... Per tant, jo no sé si tots plegats doncs, estem allò estirant una mica, a veure si això, mirant de veure si qui cedeix abans, no?
Uh-huh. Jo el que crec que està clar que hem subestimat, no? Uh-huh. Aquest sector de Rússia, no? De la Unió, antiga Unió Exsoviètica, no? Que no només és Putin, hi ha un sector, no? Hi ha un oligarcat, no? Ahí al darrere. Que està ahí i sigui vigent. Jo crec que això ara canviarà una mica el concepte que també tenim d'aquesta àrea, no? Mm-hmm. Perquè costarà d'oblidar això és el que està passant.
Aquí a Catalunya es deixen calerons, aquests oligarques i aquests... Sí. I els que estan per sota dels oligarques, que viuen molt bé, que hi ha unes fortunes importants i que, doncs, comarques gironines, sense anar més lluny... L'única vegada que he vist gent pagar amb 500 euros eren russos.
I, no havia vist, eh? I Barcelona, el client rus és un client important, el client el que ve és... molt diners i és veritat, però bueno...
El passeig de Gràcies els veu amb els japonesos i amb els xinesos.
D'altra forma, hi ha una problemàtica que jo crec que amb ells també se'ls ha marxat una miqueta de les mans, potser, però que esperem que s'acabi abans de que hi hagi un accident de qualsevol tipus i que es vegin més països implicats. Mm-hmm.
Falten 5 minuts per les 9 i deixem una mica que fem un petit parèntesi i ens relaxem un moment. Sempre aquesta nova temporada estem intentant que al final del debat canvia una mica el pas i aquesta setmana, malgrat tot aquest escenari que tenim sobre la taula, sembla que estem fent aquí una tertúlia a Catalunya Ràdio, més que Ràdio Castellà, doncs continuem fent-la com si fos Catalunya Ràdio i parlem del Barça, no? Aquesta, no? Aquest és, això és una aspirina que se li ha donat a molts culers aquest diumenge. Una aspirina, no, quatre aspirines, no? O sigui, la gent s'ha quedat com... Sí. Com l'heu vist? Perquè, no, bueno, d'entrada, bueno, sí, ell és futbolero perquè és president de la Unió Esportiva Castellà. Per cert, vas anar a veure el Castilla? Vas anar a veure l'equip de l'Edgar?
Jo vaig a quasi tots els partits del Sabadell, sobretot si juguen entre setmana, però els diumenges és laboral per mi. Mm-hmm. I els diumenges no vaig poder anar, però tenim els carnets dels entrenadors, sí, que el Sabadell va tindre... ens portem molt bé i tenen els entrenadors, molta gent d'aquí té els carnets, van poder anar a veure el partit, perquè més que res perquè teníem el jugador nostre, però no, sí, va vindre, no estava.
No estava,
però bueno, una altra oportunitat.
Antoni,
no, jo crec
tu vas veure
que...
el partit,
sí,
o no?
Sí, sí.
I va saltar amb cada gol?
Sí. Jo crec que estem en un canvi de rumb, no? Perquè vull dir, en fi, estàvem en un punt una mica crític i...
Sí, però no serà el mateix que l'oli de girassol, és a dir, que hi ha aquesta, aquest efecte pànic, no? Doncs pues ara... celebrar, al final són tres punts, no? No ens estem passant de frenada?
Però se li veu un cert aire, doncs, de canvi, de millora, de rendiment, de, potser de tenir les idees més clares, jo crec, al meu entendre. Per tant, jo crec que sí, que es necessitava i que realment hi és aquest canvi de rumb.
Mhm.
Jo no sóc molt futbolero, o sigui que no...
Ni del Granada, o què?
Ni de Granada, ni de... No, o sigui que...
Però tu ets home d'esport, no? T'agrada fer esport i això.
Sí, però això de seguiment de partits, això de futbol... Bueno,
I des de fora, com ho veus? Sense tenir...
Bueno, jo crec que... Bueno, jo veig una mica els que equips tenen fases, no? I pot ser que ara el Barça pues, tingui una fase de més estabilització, de posar tot en el seu lloc, no? És el que veig de fora, el que passa dintre ja
tu que estàs
un altre món.
Tu que estàs més en les competicions, sí, creus que té marge el Barça? Tindrà opcions?
No, per guanyar la Lliga a Madrid té un calendari complicat a Madrid, el Barça també, però és que no és que el Madrid perdi aquests 9 punts, és que el Barça els hauria de fer tots.
Llavors, bueno, vist el que va fer diumenge, bueno, és una màquina.
És un cop anímic i un cop mental que l'equip necessitava. El Madrid això ho hauria fet al revés, el Barça hauria quedat tocat per les pròxims partits i pel d'això. El Barça sap que la Lliga va competir amb els que tenia davant. És un cotxe de carreres que va sortir l'últim i ha anat fent.
Va avançar en posicions.
I per lo menys està disfrutant, perquè sí que realment, és veritat que si tu mires el partit tècnicament, ell va ser un vendaval, perquè també l'entrenador no sé què pensava, perquè la banda lenta li va posar en el Dembélé, que el va destrossar tota la primera part. Llavors... Però bueno, el futbol és el que diem, eh? El Madrid té la seva Copa Europa, que aviam on arriba, que és capaç de tornar a guanyar jugant a res, i el Barça que arribi tot arreu on pugui. El que està clar que estem supercontents, sobretot el meu fill, bueno, ara ja ho dic,
una setmana de la vitamina,
de,
no?
Vitamina
B de Barça, no? No B.
I després l'equip de les noies.
I l'equip de les noies, que ahir va guanyar. Bueno, van patir, van tenir una mica de competència, es veu amb les noies del Real Madrid, però al final, que això doncs, cada vegada està més present. Abans comentàvem amb el Miqui doncs, la presència de les seccions femenines, en aquest cas de futbol, que en altres disciplines no és tan notícia, però que en el futbol sí que estan fent...
Sí, estan obrint un espai, nenes, eh? Estan arribant moltes nenes. Darrere del Barça femení tothom està molt, molt content i jo prefereixo que estiguin al camp i estiguin fent esport que no que estiguin pel carrer.
Doncs ens quedem amb aquesta última nota positiva. Moltes gràcies als tres, també a la nostra audiència i a l'Adrià Tirado a les vies de so, com sempre. Bona nit.
Molt bé.
Bona nit. Bona nit. Bona nit.